de Pau, a Contrabanda FM.
Salutacions a tothom. Un diumenge més som aquí en directe a l'estudi 1 de Contrabanda FM, emetent des del 91.4 de la freqüència modulada i per internet a través de contrabanda.org. Comença un nou programa, una nova edició, Dones de Pau, i estrenem també la taula reciclada que ens acompanyarà facilitant-nos la missió d'aquest directe d'avui, diumenge 31 de juliol, el darrer diumenge del mes de juliol. Gràcies per acompanyar-nos. Comencem tot seguit amb un viatge en el temps cap a l'inversemblant estiu del 36. Si vau escoltar el programa de la setmana passada, doncs més o menys ja veureu que seguim el fil dels programes que anem fent, més o menys, amb certa relació uns i altres. La setmana passada vam parlar de la ruta llibertària, de la ruta obrera i dels moviments socials de principis del segle XX, al Poble Sec, amb una crònica que ja podeu escoltar al blog del programa, a onesdepau.contrabanda.org. I avui seguim el fil per aprofundir una miqueta més en aquest període de la història del nostre país, que també ens pot ajudar a entendre la situació actual i és un referent sempre interessant per les lluites actuals que es donen ara mateix i ja des de fa bastant temps, perquè sí que han canviat les formes, però com vam dir la setmana passada, la pressió i com tothom sap, la pressió cap als treballadors i les treballadores segueix sent molt forta i aquest període de revolució, d'insurrecció, doncs ens pot aclarir doncs una mica, no només el nostre passat, sinó també aquestes lluites amb els paral·lelismes que intentarem fer i que cadascú doncs podrà treure. Abans de començar, sí que haig de dir que el llibre que tinc aquí entre mans i que compartirem és un llibre de l'historiador Xavier Díez i que es diu Venjança de classe. Causes profundes de la violència revolucionària a Catalunya el 1936. Bé, doncs llegirem alguns capítols d'aquest llibre, Venjança de classe, de Xavier Díez, i també posarem una música que he seleccionat de manera especial i que ens portarà també al País Valencià, ens portarà a Panamà, i doncs també il·lustrarà una mica tot això que intentem explicar avui d'aquest inversemblant estiu de juliol del 1936, exactament ara fa 80 anys.
Es nuestra historia, es necesario conocerla. errores, reorganizar la respuesta. Nuestra historia es necesario conocerla. Aprender de los errores, reorganizar la respuesta. Nuestra historia es necesario conocerla. Aprender de los errores, reorganizar la respuesta. Nuestra historia es necesario conocerla. Aprender de los errores, reorganizar la respuesta. Si tienes un temblor en tu cuerpo, escúchalo. Bajos y maleantes, la batalla comenzó. Hace tiempo, por si no te acuerdas, te lo cuento. Toda la historia tiene antecedentes y es preciso conocerlo. Precisamente, todo aquello que ha sido borrado. Formas activas de lucha que en los 70 causaron que un gran grupo de gente se sintiera concienciado. Explotación por parte del Estado y sus esbirros. Restos de sindicatos verticales conspiraban para hundirlo. Pero la acción viene de base. La calle te jode, pero te enseña a organizarte. En tu barrio, en tu curro y en tu clase. Pasan los días y la teoría se hace a pie de calle. Estudiantes y parados, currantes y jubilados se autoorganizan su vida, ponen en jaque al Estado. De allí surgió el mil, también los Dalí. Teoría y práctica, unidas bajo un mismo fin. Ayudar a destruir los cimientos del Estado. Abolir la explotación del trabajo asalariado. Grupos autónomos, peña en los barrios. Universidades seducidas por el mayo. Del 68,
del 68,
del 68,
del 68.
Es nuestra historia, es necesario conocerla. Aprender de los errores, reorganizar la respuesta. Nuestra historia es necesario conocerla. Aprender de los errores, reorganizar la respuesta. Nuestra historia es necesario conocerla. Aprender de los errores, reorganizar la respuesta. Nuestra historia es necesario conocerla. Aprender de los errores, reorganizar la respuesta. Más de la clase obrera como el sabotaje. Colapsan ciudades mediante huelgas salvajes. Las negociaciones no sirven, lo nuestro son exigencias. Las acciones se extienden, resurge la revuelta. Las cárceles, aquellos años algo se cocía. Cuando llegan a los presos los rumores de amnistía. Total, huesos creyeron. Cuando solo los presos políticos salieron. Oye tío, nosotros somos todos. No me vendas la amnistía si no es para todos. Copel, presos en lucha. Arden los talegos porque no se escucha. Los proclamas de los presos están claras. Subidos en los tejados muestran sus pancartas. La joven democracia enseña los dientes. Clava tu mirada en todos los disidentes. Fuera arden bancos, dentro arden colchones. La revuelta se agudiza contra las instituciones. Penitenciarias, culpables de todas. Las masacres carcelarias. Represión y dispersión fue la respuesta. Ante tal ataque a los gestores de esta vida encuesta. Tecnócratas iban de demócratas en su apuesta. Caballo en los barrios, apuesta perfecta. Y gana la banca, la gente se estanca. La situación se recrudece, muere la esperanza.
Muere la esperanza.
Muere la esperanza.
Bé, doncs aquí tenim aquests combatius rappers de València que ens canten, doncs, això, de la història. Hem saltat enrere fins a l'any 70 i ara farem un salt encara més gran fins a principis de segle XX. I Xavier Díez introdueix el seu llibre Venjança de classe amb uns capítols que tinc sobrellats per aquí i que ens podria servir, per exemple, aquests fragments que ara comparteixo. Diu així: al llarg del primer terç del segle XX, les transformacions econòmiques derivades de l'evolució del capitalisme des de la seva lògica local tenen uns guanyadors i uns perdedors ben delimitats. Aquests darrers suporten unes desigualtats econòmiques i socials terribles. Així, per a l'enriquiment dels de dalt, trobarem explotació laboral, humiliacions quotidianes, violència estructural, especulació i el menyspreu social per als de baix. Fins aquí, res extraordinari. Malauradament, avui i arreu, aquesta és la tendència dominant. Tanmateix, la marginació i la violència estructural contra aquests segments no generarà la individualització de la tragèdia, la pèrdua d'autoestima col·lectiva o la degradació moral dels afectats, tal com acostumem a contemplar en circumstàncies semblants. El conjunt d'idees llibertàries, amb un discurs alliberador potent i fins a cert punt sofisticat, més o menys vinculat a una forta organització sindical, permeté generar una cultura pròpia, en un sentit antropològic del terme, capaç de vestir una autoafirmació col·lectiva, de plantejar alternatives i de viure creixentment al marge i en contra de la societat oficial. S'estableix, doncs, irremissiblement un abrupte trencament entre una alternativa revolucionària i un capitalisme sense rostre humà. Evidentment, tot és ple de matisos i contradiccions. Tanmateix, la incomprensió mútua, la nul·la capacitat d'acord i, sobretot, una relació fonamentada en la repressió i el menyspreu per part dels beneficiaris del sistema, acabà per desfermar la tragèdia sota la fórmula de la venjança de classe. Per descomptat, La meva tesi té la vocació de sacsejar el discurs històric i enfrontar-se a determinades visions molt simplistes del passat, que també ho són sobre el present. Com la d'aquells que pensen que tota violència és justificable per combatre la injustícia. Res més lluny d'això. El que succeí fou simplement una tragèdia. Una autèntica tragèdia grega, sense pal·liatius, que els protagonistes podrien haver-se estalviat amb un comportament més generós i una actitud més racional, tot i que cal destacar que les responsabilitats van ser asimètriques en funció del grau de responsabilitat social que otorgava poder i riquesa. I aquí tornaré a ser taxatiu. La violència, aquesta violència bilateral, tot i que en proporcions diferents, pot ser explicable. Tasca de l'historiador, encara que mai justificada. Amb aquesta facilitat per passar de les argumentacions historiogràfiques a discursos ètics, voldria afegir una darrera consideració. El fet que en el present no haguem après pràcticament res dels drames del passat, la societat catalana actual continua amb la mateixa addicció a les desigualtats de fa un segle, camuflades per un similar discurs ben pensant i malfactor. Més o menys el mateix que feia el periodista Josep Maria Planas quan establia les connexions entre anarquisme i delinqüència comuna, sense anar més enllà, des d'un pensament tan tou com el que responsabilitza el malestar social actual a l'absència de cultura del treball, a la creixent indisciplina de determinats sectors socials o a l'incivisme. Tanmateix, això no és història i allò no era periodisme.
Ni siquiera se asoma. ¿Hasta cuándo se vive dentro de esa locura? Se matan uno a otro como si fuera una broma. El gobierno te presiona, pero tampoco te ayuda. Y la vaina se pone más dura. Cuando se vive en el ghetto no hay mercy feeling. Todo el mundo con su banda, entonces estamos chilling. Controlando toda la coca, making money, money. Y tú haces por la buena, si te dan el killing. Uno fuma su pegón, enrolla en su fili. Cocainero y piedrero también están por ahí. Esta vaina no la para ni la menta feliz. Esta vaina está regada ya por todo el sitio. Y volar es pura corrupción lo que estoy viendo. Los niños en el ghetto están muriendo. Y mucha droga se está ventilando. Y solo un dólar es lo que se está pagando. Señor gobierno, pero dígame hasta cuándo. Mucho problema y ustedes ignorando. No les importa lo que aquí está pasando. Toda mi gente ya se está matando. Estamos viviendo tiempo de zona roja. Un barrio de trifulca pa' ver quién controla. Abundan las pistolas y también la droga. Y el gobierno ni siquiera se asoma. ¿Hasta cuándo se vive dentro de esa locura? Se matan uno a otro como si fuera una broma. El gobierno te presiona, pero tampoco te ayuda. Y la vaina se pone más dura. Cuando quieren encargarse de cualquier situación, para la guerra tan bonito con un cuerpo el otro. Si quieren su territorio se hace invasión. Pocos tiros se escucharon, a un par de individuos fue que regaron. Y en su casa familiares como lloraron. Y lo que tuvieron ya se les cobraron. No más, no más droga, no más armas. No más, no más hambre, no más muerte. No más. No más, no más, no más, no más. Estamos viviendo tiempo de zona roja. Un barrio de trifulca pa' ver quién controla. Abundan las pistolas y también la droga. Y el gobierno ni siquiera se asoma. ¿Hasta cuándo se vive dentro de esa locura? Se matan uno a otro como si fuera una broma. El gobierno te presiona, pero tampoco te ayuda. Y la vaina se pone más dura.
Ajá, original. Fatty Runs from Panama City. Y 507, you know, out of our shit, out of our shit.
Doncs això era una altra il·lustració musical de la banda sonora One Dollar, que està doncs, centrada en la ciutat de Panamà, Panama City, i que, com deia, doncs, és una selecció una mica especial, perquè si l'anterior cançó ens parlava dels anys 70, aquesta ens parla de Panamà, i estem fent una lectura dels anys 30, concretament també d'aquest estiu del juliol del 36 aquí a Barcelona. Anirem fent aquests salts i també doncs, evidenciarem, intentarem mostrar una vegada més aquesta violència global, estructural, d'ahir i d'avui. Un altre dels capítols d'aquest llibre, Venjança de classe, és la guerra bruta. I en Xavier Díaz ens explica coses bastant interessants, com per exemple la guerra bruta de la patronal cap als treballadors i les treballadores. És un capítol llarguet, però aniré fent salts, i per tant doncs, tinguem en compte això, que em deixaré doncs, fragments i paràgrafs sencers i alguna pàgina també pel camí. L'objectiu del programa d'avui, d'aquí Dones de Pau, és donar a conèixer aquest llibre, que ja el vaig apuntar a l'entrada del blog del programa de la setmana passada, però insisteixo perquè m'ha agradat molt, m'ha semblat molt bo, tot i ser de l'any 2010, editat per Virus Editorial, doncs tot i que ja té més d'un any als carrers i a les llibreries, sempre és bo recordar aquests llibres que pensem que són interessants. La guerra bruta. En Xavier Díaz ens diu: i les tensions afloraven amb una gran facilitat, especialment a partir del moment en el qual la República va mostrar que la repressió obrera esdevenia un procés de llarga durada i que la bandera tricolor no havia suposat cap ruptura amb el passat. Del 1918 al 1930 es va produir una autèntica guerra bruta en què la patronal utilitzà en una primera fase, entre 1918 i 1923, delinqüents professionals per acabar amb els líders anarcosindicalistes o intimidar l'afiliació, amb un resultat aproximat a 500 morts i milers d'empresonats, cap, per cert, pertanyent als sindicats grocs o a un sometent repressiu format per burgesos. En una segona fase, entre 1923 i 1931, dona suport al cop d'estat de Primo de Rivera per posar fora de la llei el principal sindicat obrer, que ha de passar a la clandestinitat. Veu clausurada la seva premsa, amb alguna excepció com Acció Social Obrera, traslladada a Blanes, Sant Feliu de Guíxols o Palafrugell, i un incipient entramat productiu i econòmic amb importants cooperatives de producció i consum. La CNT, en aquest període, com passa amb republicans i nacionalistes catalans, s'afegeix a diverses conspiracions per fer caure la dictadura i, a tal efecte, participa en diversos pactes per dissenyar un estat republicà en el qual conferir drets laborals i fer aplicar lleis progressistes. Tanmateix, en el moment en què s'instal·la la república, les grans esperances de canvi topen amb la dura i crua realitat, que si bé es canvia de règim, no es canvia d'estat. Els cossos repressius són els mateixos, el poder resta en les mateixes mans, el treball continua sota les mateixes lleis i, com succeirà abans i després, determinats grups socials queden exonerats del seu compliment. De fet, des del principi del segle XX, la tradició de la violència social, amb epicentre a Barcelona, ofereix unes xifres esgarrifoses, caracteritzades per la desproporció entre baixes d'un i l'altre sector, i per la distància entre les dades oficials i les estimades per fonts alternatives. A tall d'exemple, durant la vaga general de 1902, el balanç oficial de víctimes mortals és de 12, amb un nombre indeterminat de ferits entre els manifestants, tot i que, segons el testimoni coetani del fons Colodron, les estadístiques s'elevarien a 100 morts, 300 ferits i més de 2.000 detinguts. L'autor també ens apunta a la setmana tràgica de la revolta antimilitarista de finals d'agost de 1909, amb 70 morts entre els insurrectes i únicament 5 entre les forces de l'ordre, a banda de 500 ferits i 1.700 detinguts, 5 dels quals seran afusellats. També ens apunta la referència de 1917, que és la vaga general que dura 5 dies del mes d'agost, i també la vaga de 1919 de la canadenca, que per cert, doncs, com us recordava abans, vam poder doncs, recordar durant la ruta llibertària pel Poble Sec la setmana passada, el passat dissabte 23 de juliol, i com vau poder escoltar també, si vau connectar-vos a Contrabanda o heu escoltat a l'enllaç del blog del programa, doncs tenim aquest reportatge ja editat i publicat al blog. Bé, en aquesta vaga de la canadenca, l'autor ens recorda que portava un conflicte teòricament de baixa intensitat, teòricament i entre cometes, baixa intensitat, en què la patronal, d'acord amb el govern civil i la policia, utilitza delinqüents professionals com a pistolers a sou, enquadrats sovint en el sindicalisme catòlic que es coneix com a sindicalisme groc. Entre 1917 i 1923 hi ha mig miler de víctimes i és un veritable punt calent de la guerra social desenvolupada a la ciutat des que la classe obrera organitzada és capaç de qüestionar el sistema econòmic. Precisament el període posterior, entre 1923 i 1930, és el període de la clandestinitat de la dictadura primo-riverista, de Primo de Rivera. En recorda la clandestinitat d'aquests grups organitzats per defensar els drets de les treballadores, dels treballadors, i ens apunta aquí una nova classe d'anarco-bolxevics, que després explica i tampoc ho sabria definir jo ara mateix. També trobarem doncs, diversos activistes que viuran a cavall entre la clandestinitat, l'exili, el treball manual, Durruti era mecànic, García Oliver Cambrer i Ortiz Fuster. I l'il·legalisme, violència expropiadora, amb atracaments per sostenir econòmicament l'anarquisme, la seva premsa i la seva cultura. Bé, aquí l'autor ens comença a apuntar ja doncs, aquestes causes profundes de la violència revolucionària a Catalunya el 1936, aquest és el subtítol del llibre, i ja veiem com doncs, una organització que és il·legalitzada i reprimida d'aquesta manera doncs, provoca la clandestinitat i totes aquestes accions que aniran conferint aquesta imatge, doncs, com deia l'autor al principi, quasi fantasmagòrica de molts d'aquests anarquistes. Al marge de la llei, empuixats al marge de la llei. Bueno, aquí també tinc sobrellat que al cap i a la fi, en el context de la violenta Europa d'entreguerres, Nietzsche i la força s'imposen a Rousseau i al contracte social. Aquesta és la guerra social de principi de segle XX. El 14 d'abril de 1931 arribaria la República i aquí l'autor doncs, és bastant crític i bueno... Si dic que és bastant crític amb la República, doncs hauria d'explicar tot el seu llibre perquè defensa molt bé doncs, aquesta doncs, idea, contrària a la República. Evidentment, no defensava els feixistes, evidentment, però sí que es repeteix aquesta doncs, negativa doncs, a valorar la República amb aspectes doncs, que també apunta, però que després acaba desmuntant. No? Bueno... Apuntem, per exemple, aquí una cosa interessant també, quan ens parla dels sindicats, i ens diu que aquestes dramàtiques circumstàncies, tot aquest ressentiment acumulat i aquesta llarga experiència de guerra social, d'acció directa i de repressió brutal per part de les autoritats, doncs aquestes dramàtiques circumstàncies no són alienes, ni les divisions internes, ni la pugna per cercar l'hegemonia dins la classe obrera. La UGT, braç sindical d'un PSOE amb intenció d'esdevenir força majoritària dins el nou règim republicà, relativament beneficiària de l'antiga dictadura, tracta d'ocupar el terreny sindical que continua sent majoritàriament anarcosindicalista. Per això, no dubtarà a utilitzar la política per afablir la seva rival. La nova legislació, inspirada per Largo Caballero, doncs que estava al capdavant de tots els ministres d'aquesta república, consolida la negociació col·lectiva a través de representants sindicals professionalitzats amb organitzacions patronals no sempre representatives del conjunt de l'empresariat, que en el cas de les petites i mitjanes empreses catalanes, amb empresaris insubmisos a la legislació laboral, atenció a la frase, empresaris insubmisos a la legislació laboral, és a dir, que no la complien, per tant també incorrien en la il·legalitat, i no serveixen per gaire. El bienni progressista tracta, doncs, d'aïllar laboralment la CNT perquè posa fora de la llei l'acció directa i la negociació assembleària de les bases de treball, empresa per empresa. Bueno, això es produeix amb aquesta negociació col·lectiva, amb aquesta consolidació de la negociació col·lectiva, que també doncs, és un dret, però doncs, afecta a aquestes altres estratègies sindicalistes de fer-ho empresa per empresa i pels rams, que es deia, no? Pels gremis o pels diferents tipus de treball. L'objectiu, és clar, volen posar fora de joc l'anarcosindicalisme per ocupar un espai sindical hegemònic i, d'aquesta manera, disposar de prou força electoral per guanyar les eleccions i ocupar institucionalment la república. A nivell intern, les coses tampoc semblen tranquil·les. Una nova generació de militants de la CNT, aplegats, però no sempre, en una federació anarquista ibèrica, la FAI, una coordinadora de grups anarquistes formada a Correcuita, a la platja del Saler de València, el juliol de 1927, amb joves radicalitzats partidaris de l'acció directa i la via insurreccional. S'hi oposen els vells sindicalistes, formats al llarg de la Constitució de la CNT i el cicle de vagues del 1917 i 1923, amb noms prestigiosos com Joan Peiró, Sebastià Clara o Àngel Pestanya, partidaris d'arribar a un acord amb les autoritats republicanes i dedicar-se a fer més sindicalisme que anarquisme, tot aprofitant les llibertats formals d'un règim democràtic. Tanmateix, és tant la indignació i la decepció, i és tan poca la visualització de reformes governamentals, que la facció més radicalitzada és la que s'acaba imposant. S'adopten, doncs, els seus objectius, el comunisme llibertari, i la seva tàctica no triga a posar-se en pràctica. La gimnàstica revolucionària, un conjunt d'accions que haurien de permetre al proletariat entrenar-se en l'acció violenta i insurreccional per arribar a la revolució. El 18 de gener de 1932, els miners de Fígols, un espai aïllat a alguns quilòmetres de Berga, en el qual els treballadors viuen en colònies fabrils amb una estructura feudal, desarmen les forces de seguretat i proclamen el comunisme llibertari. Amb una certa lentitud i ineficàcia, la CNT barcelonina decreta una vaga general revolucionària amb escàs ressò i una pèssima organització. Amb tot, les ànsies repressives no s'havien modificat gaire respecte del passat. Els revoltats de Fígols, que es van rendir sense disparar cap tret i sense que en l'esdeveniment revolucionari ningú no acabés ferit, els van deportar sense judici a l'Àfrica Occidental, d'acord amb l'estrenada llei de la defensa de la República. Malgrat que molts dels 104 anarquistes no havien tingut cap intervenció directa ni en la preparació ni en l'execució de la revolta. Aquest exemple d'aquesta colònia fabril de Fígols, a Berga, a l'any 1932, és el primer exemple o una de les primeres referències que tenim en aquesta guerra bruta, evidentment no és per la repressió que hi ha amb aquesta revolta, l'altra és el 1933, amb l'intent fracassat d'assaltar diverses comissaries de policia i casernes militars, l'intent fallit i la repressió brutal una vegada més, amb tortures generalitzades entre les víctimes el mateix García Oliver, que més tard doncs, acabaria sent ministre de Justícia de la Segona República. Tanmateix, aquesta revolta avortada acaba provocant indirectament l'11 de gener de 1933 el drama de Cases Viejas a l'Andalusia rural. Aquesta és la tercera referència, on també doncs, moren molts civils i on hi ha una execució en massa dels revoltats. 21 persones, entre elles dos dones i un nen. Evidentment, aquell era el rostre, ara segueixo llegint, que mostrava al món la república de los trabajadores de todas las clases, que anunciava la nova Constitució. La quarta referència és l'octubre de 1934, amb els revolucionaris asturians, també repressió sistemàtica i colonial, apunta l'autor, violència despietada cap als asturians. No trobo aquí la referència, jo crec que eren, em sembla que és alguna vaga al sector del camp de la mineria, i això doncs també segueix l'any posterior, el 1935, en el qual es comptabilitzen desenes de milers els militants tancats a les presons espanyoles, desenes de milers de llars obreres desemparades, diu l'autor. L'any següent, el 36, vindrien les eleccions, el mes de febrer, i diu aquí es fomenta de nou el suport a les forces republicanes, al front d'esquerres, per assolir la tan anhelada amnistia que permeti el retorn a una certa normalitat. La setena referència és els escamots d'Estat Català, una formació paramilitar d'inspiració feixista, i apunta també la història dels germans Badia, Miquel i Josep Badia. Aquests escamots, textualment diu, servien com a força parapolicial destinada a la guerra bruta contra l'anarquisme. I Josep Dencàs era el comandant de la policia, per tant de la Guàrdia d'Assalt, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil. Aquest nou conseller de Governació, Josep Dencàs, juntament amb Miquel Badia, com a cap de policia, es van dedicar a polititzar les estratègies de control urbà fins a extrems mai vistos, segons cita de l'autor Ilham, i conjuntament amb unes forces policials que es pretenen catalanitzar sense aconseguir-ho, els escamots serveixen com unitats complementàries al marge de la legalitat, conegudes per la seva brutalitat i el seu odi antianarquista i antiimmigrant. Bé, això és el que rescatem, així a salto de mata, d'aquest capítol, per doncs, poder fer altres lectures de la guerra bruta, de venjança de classe. Com veiem, doncs, es va covant aquest ressentiment, uns de manera clandestina i altres de manera oficial, però també il·legalment, doncs, van fent la guerra i doncs, oprimint cada vegada més a la classe treballadora. Som a Ones de Pau, estem intentant fer doncs, divulgació o difusió, millor dit, d'aquest llibre, Venjança de classe, de l'historiador Xavier Díez, i estarem aquí, com tots els diumenges, de 11 de la nit a 12 i mitja, en directe, de Contrabanda FM, i també els dilluns en horari de repetició a partir de les 7 del matí, i els divendres en la segona repetició a partir de les 9 i mitja del vespre. Posem un altre tall de música de Horchata Sound System, en aquest cas, amb el tema violència, i seguim fent aquests salts en el temps, als anys 70, abans, ara l'actualitat, amb aquesta doncs, perenne repressió i malviure de tanta gent. Recordem actualment un 20% d'aturades, d'aturats i aturades aquí a Espanya, el 40% de la població jove també es troben en aquesta situació difícil. Escoltem Horchata Sound System i continuem amb el llibre Venjança de classe. Mm-hmm.
sistema educatiu i els barracons. Violència és el gènere reglat per les institucions. Violència són hipoteques, pòlisses, pensions. Violència és el bipartidisme d'extrems centres. Desactivar la ràbia amb la socialdemocràcia. Violència és blanqueig amb filantropia i caritat. Violència és en si la paraula tolerància. Violència és mimar els cadellets de l'ultradreta. Violència són fies, papers, identificacions. Violència és pedofilia, sí, avortament, no. Violència és actuar en nom d'un ésser superior. Violència és un jutge secret de sumària a la carpeta. Inventar-te lleis pa que te quadren és violència. Violència és el polític que rescata la banca. La banca que rescata el polític és violència. Violència és ixa guerra seua suau i silenciosa. És burocràcia, copyright, control, autocontrol. Presó, depressió, soledat, medicació forçosa. Violència són tots els mecanismes de la por. Violència és criminalitzar la resistència. I ja per ara, per exemple, és violència. Violència és el monopoli de la violència. Violència és no combatre la violència. Violència és la valia de la multitud precària. Violència és no fer-nos en contra d'esta infàmia. Violència és no saber de xarres lògiques del mercat. Violència és qualsevol tipus d'autoritat. On està la por? El treball és assetjar la mort. Altres és violència. Mantindre el cap en alta, la bicicleta del coixo és violència. Los solidarios és violència. Difcun és violència. Ni oblidar ni perdonar que no seràs escoltada és violència. Ser anónimos contra l'acta és violència. Tot el que calla Canal Nou és violència. Batallar el canvi neoliberal és violència. Enfurres amb cascos al Ketling és violència. Coches meus polígues són violència. El poder del poble és violència. La democràcia és violència. Viure és violència. València no és nostra. Violència és nostra. València no és nostra. Violència és nostra. Violència és nostra.
Vivíamos y actuábamos sin cerrar, pero hicimos una selección, los mejores terroristas de la clase trabajadora.
Bé, doncs això era Horchata Sound System amb aquest tema de violència, que per cert doncs, el vaig escoltar per primera vegada amb un molt bon vídeo que va fer la tele sobre totes les mobilitzacions que va haver-hi el 15 de juny, aquella ocupació, aquella acció col·lectiva de desobediència civil, el bloqueig del Parlament, el bloqueig de l'accés al Parlament al parc de la Ciutadella del 14 de juny. Bueno, això ja és passat, però en aquell moment doncs, vaig veure aquell vídeo i em va doncs, agradar molt. Ja des d'aquí ho dic, de la tele, latele.cat, ocupem les zones i buscant doncs, he trobat aquest grupet valencianet que es diu Horchata Sound System i que després també escoltarem un altre tema, Ausonia Guevara. El que hem escoltat ara és violència. I seguim amb aquesta violència del principi de segle d'aquest llibre Venjança de classe. Que, per cert, avui mirant també una mica els anteriors programes, doncs, bueno, aquesta violència revolucionària doncs també, si no és exactament el mateix, doncs pràcticament doncs, és allò de la violència divina que ens explicava el filòsof Slavoj Žižek en el seu llibre titulat així, Violència, i que ja vam estar comentant i fent lectures aquí al programa l'any passat. Si busqueu el blog del programa a onesdepau.contrabanda.org trobareu aquest programa sobre violència divina. Alguna cosa semblant a aquesta venjança de classe que ens explica l'historiador Xavier Díez. Bueno, doncs anem amb això de la cultura del treball, que és un altre capítol. Abans parlava d'aquestes xifres d'atur i aquí doncs, ens parla de la cultura del treball i diu així: aquest concepte, cisellat en l'actualitat a partir d'una certa tendència a la mitificació del passat, no resulta fàcil d'ubicar en unes coordenades reals ni tampoc de marcar una accepció gaire clara. Saltem pàgines i anem al tema juvenil que ens interessa. Tanmateix, és entre els sectors juvenils on sovint es genera una cultura desafecta al treball. L'experiència familiar d'explotació, la llarga tradició del conflicte en una ciutat en què la negociació no sembla possible, l'antagonisme social que provoca la diferència i la indiferència de les classes benestants respecte a la sort de la classe treballadora conformen tota una generació d'adolescents i joves imbuïts de ressentiment i odi social, un malestar no sempre ben analitzat ni comprès, tot i que marcadament visible al llarg de la dècada dels 30. I aquest s'expressa sovint amb la resistència a treballar. La reacció contra la humiliació antiga de les seves famílies, actes d'indisciplina cívica, una existència de precària bohèmia, un cert flirteig amb el món de la il·legalitat i una ocupació evident i sovint agressiva de l'espai públic, principal escenari d'una sociabilitat tradicionalment lligada al carrer. Circumstància que provoca recurrents pànics morals dels grups benestants i de la incipient classe mitjana que contempla aquests joves de classe obrera sense ofici ni benefici, entre cometes, com adolescents agressius i insolents, entre cometes, vistos com elements pertorbadors i amenaçadors de l'ordre, del seu ordre. Aquí l'autor torna a citar a Ealham o Ilham, alguna obra que va fer el 2003. Es tracta de grups d'afinitat, de diversa categoria, tot i que relacionats amb freqüència amb el món de la marginació barcelonina, gitanos, prostitutes, carteristes, etc., a l'epicentre del barri xino, avui denominat Raval, per redecorar la memòria col·lectiva, un espai que sovint s'escapa de la ciutat oficial de l'Eixample. Són caràcters retratats per l'escriptor modernista Juli Vallmitjana, un escriptor que va néixer l'any 1873 i que va morir el 1937. Ambients de bohèmia, negra, amb persones que no volen sotmetre's a la lògica de la ciutat burgesa i reivindiquen viure al marge de l'explotació del sistema econòmic o de la ciutat d'ivori del projecte noucentista. Tal com Vallmitjana arriba a descriure literalment, amb un sentit de veritable retrat sociològic, es tracta de trinxeraires, moltes vegades nois sense sostre que s'havien escapat dels maltractaments o que havien estat abandonats per les nombroses famílies de classe obrera devastades pel mercat, la desocupació i les periòdiques crisis econòmiques que arrasaven les llars modestes. Evidentment, serà entre aquest grup, sovint guarnits literàriament com herois populars per la literatura fulletonesca de la revista Blanca, o idealitzats per poetes del barri, o novel·listes estrangers com Jean Genet. Seran aquests grups de joves on es trobarà bona part dels autors de la repressió de classe de l'estiu del 36, de 1936. Persones que construeixen una autonarració com els exclosos de la bona gent, entre cometes, com els perseguits per les forces de l'ordre, com els difamats i abandonats, com aquells que vinculen el treball a l'esclavatge i que volen traduir en violència física la violència estructural que els ha portat freqüentment a la tuberculosi, la malaltia, la fam i la precarietat. Entre ells, persones amb vides trencades, trobarem els més entusiastes de la destrucció de l'antic món, sense forces, sovint, per vestir-ne un de nou. Sense arribar a l'extrem de la marginació, entre famílies obreres amb major estabilitat, també seran molts els que rebutjaran l'explotació que han patit els seus pares per assumir una existència on l'acció cultural, el teatre, la sociabilitat intensa, convisquin amb la negativa a l'explotació laboral o a la difamació intel·lectual. Seran aquells joves que, amb un llibre de Nietzsche sota el braç, contestaran irats davant qualsevol exigència del seu patró o miraran amenaçadorament els senyors, entre cometes, que es trobaran per la Rambla. Els increparan a la sortida del Liceu i no ocultaran un odi de classe covat al llarg de dècades de conflictes en els quals els perdedors i els guanyadors, malgrat la retòrica republicana, seguiran essent els de sempre. Altres estratègies indiquen una presa de consciència ràpida i sobtada que fa reaccionar violentament contra els abusos a partir d'un esforç notable de solidaritat i organització. A tall d'exemple, quan un nen de 14 anys és agredit violentament per un patró per haver exigit la indemnització d'acomiadament, a la qual tenia dret, el diari Solidaritat Obrera publica el nom i l'adreça del propietari, tot suggerint la possibilitat que algú li doni una lliçó sobre benestar infantil, mentre posa en evidència el doble discurs de la moral burgesa. Tot plegat generava un sentiment creixent d'insubmissió a la lògica capitalista, que dia sí, dia també, qüestionava un ordre considerat gens favorable a la majoria. El mateix diari publicava textos com el següent: cada tienda, cada almacén, cada industria es una cueva de latrocinio. Los ladrones son los amos. Estos señores tan serios, tan honorables. Esos señores que van a la misa los domingos por la mañana y por la tarde visitan a su querida de turno. Se escandalizan cuando un pobre hombre necesitado roba un pan para alimentar a sus hijos. Y ellos roban el peso, roban en la medida, roban el aire y el sol a los desgraciados. Un altre cop, una cita d'Ilham, d'aquest autor, que doncs és una referència per Xavier Díaz en aquesta obra Venjança de classe. Fem una pauseta per doncs agafar una mica d'aire i segueixo llegint algun capítol més. Som a Ones de Pau i ara tornem a la banda sonora de One Dollar. Anem a Panama City i seguint doncs veient aquests paral·lelismes d'aquestes injustícies perennes aquí i allà, arreu.
En muchas partes del mundo, un dólar es la diferencia entre la vida y la muerte.
¿Cómo vas a hablar de pobre si nunca te vi en la fila donde cambian latas y cobre? ¿Cómo hablas de hombre si a lo mejor en tu barriga nunca se ha sentido un calambre? Hablas de vergüenza y nunca el señor barriga fue a tocar tu puerta por renta. Hablas de esperanza y nunca remaste lotería para que hubiera un pan en casa. ¿Sobre qué me estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Tú solo te estás engañando. Lo que dices no es cierto. Te estoy diciendo, yo no te estoy preguntando. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Tú solo te estás engañando. Lo que dices no es cierto. Te estoy diciendo, yo no te estoy preguntando. ¿Cómo hablas de orgullo? Y nunca cuando fuiste niño tuviste que ganarte lo tuyo. ¿Cómo hablas de duro? Y desde el día en que naciste has vivido como un chulo. Hablas de potías y estoy seguro que si tuvieras que hacer algo tú no lo harías. De maleanterías y nunca en tu cómoda vida has caído en una batida. Ay, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Tú solo te estás engañando. Lo que dices no es cierto. Te estoy diciendo, yo no te estoy preguntando. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Tú solo te estás engañando. Lo que dices no es cierto. Te estoy diciendo, yo no te estoy preguntando. Me está creciendo la barba y los dreads tan más largos. Le brindo sabiduría que me ha dado la vida de parte del Rasta. Me está creciendo la barba y los dreads tan más largos. Le brindo sabiduría que me ha dado la vida de parte del Rastaman.
Dollar, aquesta pel·lícula que no he vist, però bueno, fa bona pinta, almenys per la recopilació d'aquesta banda sonora. ¿De qué me estás hablando? $1, el precio de la vida. Una pel·lícula de Héctor Herrera. Això ja deu tenir bastants anys. 2004 és la publicació d'aquest CD. $1, i suposo que la pel·lícula pues, serà també per aquells anys. Abans d'entrar amb el segon capítol, que ens parla d'una de les campanyes més espectaculars de desobediència civil que ha comportat l'aplicació de la gimnàstica revolucionària a la quotidianitat, en aquesta Barcelona de l'any 1931-1932, i aquesta campanya de desobediència civil es produeix a partir d'un moviment d'assemblees de barri i l'elecció directa comença a implementar-se amb una vaga de lloguers. Una vaga de lloguers que suposarà que a finals de juliol de 1931, o sigui exactament ara 80 anys, a la ciutat de Barcelona, 45.000 inquilins es negaven a pagar el lloguer. Al setembre ja n'hi havia més de 100.000 i s'estenia a diverses poblacions com Calella o Vilanova. Bueno, ara explicarem una mica més, bueno, llegiré aquest capítol de la vaga de lloguers d'aquesta època, del mateix llibre La venjança de classe, que, per cert, la podeu trobar aquest capítol transcrit i publicat al blog de l'Assemblea de Barri del Poble Sec, que és assembleapoblesec.wordpress.com. assembleapoblesec.wordpress.com. Si aneu a la secció de Mediateca, a la barra del sumari de dalt, on diu llibres, doncs surt aquest capítol, La vaga de lloguers, amb un document adjunt que podeu obrir i descarregar-vos si voleu. Per tant, dit això, no ho llegiré tot i compartiré el que tinc subratllat, però al principi doncs sí que va bé perquè ens resumeix una mica el context. En Xavier Díez diu així: precisament la ineficàcia de les institucions republicanes, la decepció inicial i la desconfiança respecte a les veritables intencions d'utilitzar l'habitatge per portar a terme polítiques de control social empenyen els afectats a l'acció directa. Més enllà de la crisi i la desocupació rampant de la dècada dels 30, és l'anarquisme, amb els seus principis equitatius i la seva pràctica en l'acció directa, el que empeny milers de famílies a desafiar obertament no ja les institucions, sinó el propi sistema en el qual es fonamenta l'Estat. S'enceta, doncs, un període d'insubmissió econòmica que propiciarà un nou pànic moral entre les classes propietàries. L'autor ens apunta també un extracte de les memòries de l'historiador Abel Paz, que escrivia això: con la entrada en el año 1932, todas las ilusiones que la República había hecho concebir a las gentes estaban ya marchitas. El paro obrero había ido en aumento. Las huelgas de la calle eran más frecuentes y las bombas también estaban haciendo saltar transformadores eléctricos. También en este comienzo del año 1932, la huelga de alquileres llegó a nuestro conventillo. Hubo amenazas, como era lógico. La compañía de la luz cortó el fluido, pero después de aquel corte pasaron al poco tiempo otros empleados de la compañía que conectaron la luz. Esta era la táctica que seguían los obreros de la compañía, unos cumpliendo órdenes, cortándola, y otros del sindicato, tras ellos, la ponían en marcha. En el conventillo se siguió la tónica general de defensa. En el portalón, que daba acceso a las viviendas, siempre estaba cerrado y nosotros, los chiquillos, montábamos guardia en las calles para prevenir a las gentes de adentro, caso que viéramos venir hacia nosotros camionetas de guardias de asalto, que eran quienes hacían los desahucios. Se nos había aleccionado bien. Generalmente, durante el día, los hombres que estaban parados se iban por la mañana a los sindicatos o en busca de trabajo. La consigna era que solamente las mujeres y los chiquillos hiciéramos frente a los guardias, pues se pensaba que no habiendo hombres de por medio, no habría detenciones. Aquella huelga duró varios meses, durante los que no se pagaron alquileres, luz ni agua. Repeteixo, aquella huelga duró varios meses, durante los que no se pagaron alquileres, luz ni agua. Pero los guardias no asomaron por el conventillo, seguramente porque lo dejaron aislado. En otros lugares sí aparecieron los guardias de asalto para efectuar desalojos, desahucios. Y hubo verdaderas batallas campales entre las mujeres, chiquillos y guardias. Generalmente, estos enfrentamientos se zanjaban a favor de los desahuciados, porque los guardias, ante la tremenda dificultad con que tropezaban, abandonaban el campo y se iban. El éxito corría de boca en boca y la gente se estimulaba para ser aún más radicales en su defensa. Abel Paz, 1994. Parlava aquí en primera persona, o sigui que aquest historiador ens explicava la seva vivència d'aquesta vaga de lluers. Bé, això també és afavorit, aquesta acció d'insubmissió econòmica, és afavorida per un article que es publica al diari confederal de la CNT, Solidaritat Obrera, que anunciava el 19 d'octubre de 1930 això. Denunciava el preu dels lloguers, en el qual es denunciava que una quarta part del salari dels treballadors era absorbit per l'habitatge. Bona atenció, perquè diu que una quarta part del salari dels treballadors era absorbit per l'habitatge. I jo dient, bueno, si això va motivar, entre doncs, moltes altres circumstàncies, evidentment, de precarietat extrema, si això va doncs, provocar aquesta vaga de lloguers, avui en dia, mirant una mica al voltant o l'experiència d'un mateix, jo crec que els lloguers són la meitat del sou, com a mínim. No una quarta part, com en aquesta època del 1930. O sigui que els preus injustos, evidentment, i les tassacions especulatives continuen, com també ens explica molt bé l'autor, a partir del mateix moment en què s'enderroquen les muralles de la ciutat de Barcelona i com es reparteix el pastís del sol, del terra, i és el mateix ajuntament qui comença la cadena especulativa que es van passant els propietaris d'uns a altres a mesura que van repartint el pastís d'aquests terrenys que després, en els que després acabaran construint i especulant no només amb la propietat sinó també amb els lloguers. Però atenció a això, que en aquell moment era una quarta part del salari dels treballadors. En aquests moments, avui en dia, el 2011, jo crec que la meitat dels mileuristes, evidentment, doncs, se'n va cap a l'habitatge. I si parlem d'un habitatge una mica doncs, gran, d'entre, posem 80 metres quadrats, dependrà de les zones, però de mitja Barcelona doncs, està molt a prop d'aquest salari mileurista. Bé, aquesta vaga de lloguers de l'any 38-32 doncs, també està fomentat, diguéssim, i canalitzat, a banda d'aquest boca-orella, com deia l'autor, també per la Comissió de Defensa vinculada a la FAI, a la Federació Anarquista Ibèrica i al RAM de la Construcció. El mateix dia de les eleccions, el 12 d'abril de 1931, s'inicia aquest moviment que, entre altres mesures, com les ja esmentades, de borses de treball per atenuar els efectes de la crisi, demana la iniciació d'aquesta campanya per regular la despesa que ha d'implicar l'habitatge, d'acord amb l'ingrés obrer. I, segons els seus càlculs, calia una rebaixa immediata d'un 40% en la mensualitat. Al cap i a la fi, en un període d'incertesa i carestia, el seu lema era «Come bien, y si no tienes dinero, no pagues el alquiler». Recordem, a finals de juliol del 1931, 45.000 inquilins es negaven a pagar el seu lloguer. Al setembre ja n'hi havia més de 100.000 i s'estenia a més de Barcelona a altres poblacions com Calella o Vilanova, cita l'autor. Bueno, els anarcosindicalistes encapçalaven aquest moviment i utilitzaven una estratègia d'acció directa per transformar radicalment les relacions de poder en què comerciants o propietaris utilitzaven la permissivitat i connivència de les autoritats per extreure el màxim benefici de la precària situació de la classe obrera. La vaga de lloguers és una acció directa que desafiava l'ordre global i tractava de resoldre els conflictes no mitjançant la negociació entre èlits i representants polítics, sinó amb la subversió de l'ordre capitalista, a través de la participació col·lectiva. A la pràctica, era un assaig de les col·lectivitzacions que buscava el sindicalisme, ja que es tractava del control de la propietat per part de la comunitat. Un exemple d'aquesta memòria històrica i d'aquesta cooperació veïnal i de presa de decisions autònomes. Així apareix la idea de la gratuïtat i la millora en l'accés del transport públic i els serveis de salut i la necessitat d'una xarxa escolar i sanitària universal no discriminatòria. També aquestes reivindicacions es produeixen paral·lelament a la vaga de lloguers. Per tant, aquest moviment d'insubmissió cívica doncs, és un referent interessant, tenint en compte doncs, l'actual crisi del capitalisme i amb tots aquests desnonaments que doncs, comencen a fer-se ressò als mitjans de comunicació alternatius especialment, però també doncs, està molt palès, està doncs, molt visibilitzat ja a bastants barris i és una de les lluites que doncs aquestes assemblees de barris estan fent. Repeteixo que aquest capítol de la vaga de lloguers d'aquest llibre d'en Xavier Díaz, Venjança de classe, el podeu trobar en un document publicat a l'assemblea del barri del Poble Sec, assembleapoblesec.wordpress.com. I ara anirem a escoltar una altra vegada amb un altre tema, Horchata Sound System. Continuem a Ones de Pau, un programa que intenta fer difusió per la desmilitarització, però ja veieu que també doncs, no tenim cap mena de, com ho diríem, de prejudici a l'hora d'explicar doncs, moviments revolucionaris i insurreccionals com els de Barcelona i Catalunya de l'any 36. Això és història, això són fets, com la violència divina que us comentava abans o com aquesta venjança de classe. Són fets més enllà de la moral i dels prejudicis religiosos que puguin haver-hi. Escoltem Horchata Sound System i continuem en directe a Contrabanda FM, el 91.4 de la freqüència modulada i també per internet a contrabanda.org.
Diadema de Sara, lipstick Guevara, chapeta del Mao, y espera don Facebook che watch che malega, no mi agita l'assemblea, so parlega, revolucionario ma da joven cuo flor, corra la mani far mini falda e tatons, yo mango el verska papá no paga, Palestina que ema la revoluiscara, bajad ma consolata, prenda la cara, cada barricada cada día me esguarda.
Horchata Sound System, que ens cantaven això de Revolu has been sold, la revolució ha sigut venuda, Revolu has been sold, i aquest disc, aquest àlbum, del qual també doncs, forma part el tema que hem escoltat abans, de violència, el podeu trobar a internet. Si busqueu Horchata Sound System, em sembla que és totseguit.com, no estic segur, però ho trobareu fàcilment, doncs us podeu descarregar a l'àlbum fent l'aportació que vulgueu o sense fer cap aportació econòmica, el podeu descarregar lliurement. I això doncs segueix il·lustrant aquest llibre de venjança de classe, Causes profundes de la violència revolucionària a Catalunya el 1936, editat per Virus Editorial. El seu autor, Xavier Díez, i la primera edició és del febrer de 2010. Bé, per acabar aquesta difícil doncs, selecció de textos, perquè és un llibre que està molt ben escrit, amb capítols molt curtets, però clar, la lectura doncs, sempre s'allarga, però sí que buscarem doncs, un text final per tancar el programa. Mentrestant, tornem a aquest autor que tant ens agrada, en Gato Pérez, i fem un altre salt cap al passat, si tenim com a referència l'actualitat, o cap al futur, si viatgem des d'aquesta Barcelona revolucionària de juliol del 36, i ens anem doncs, als anys 70, 1979, amb aquest gran disc, si no el millor, o un dels millors segurs, de Gato Pérez, Romesco. Anem a la curva del Morrot i continuem la lectura. Thank you.
enterré guanyat al mar. Deixarem el món intacte, passejant un costat nou, amb l'ànima dormida en el llit del més profund. Allà bufa un vent serem, poderós i musical, i és més curta la distància des del cel i des del mar. I amb la veu més afinada, harmoniosa i singular, cantaran la rumba blanca que tant de temps han anat cercant. No voldran tornar al camí, dolç ha fet tan ignorants, una perspectiva nova s'obrirà en un instant. Animals, plantes i humans no trobaran la seva pau, rodejats per els soberbis que al món han volgut canviar. Allà bufa un vent serem, poderós i musical, i és més curta la distància des del cel i des del mar. I amb la veu més afinada, harmoniosa i singular, cantaran la rumba blanca que tant de temps han anat cercant. Cantaran la rumba blanca que tant de temps han anat cercant.
Gato Pérez, Gato Pérez i el disc Romesco, el tema La Curva del Morrot. I anem a l'última lectura. Tots són molt interessants i aquest capítol es diu... Bueno, són subcapítols. El llibre té doncs tres eixos: el plantejament, el nus, greuges infinits, respostes directes, que són els capítols que he estat llegint, i també el desenllaç, crim i castig. El mite de l'anarquista violent, el mite de la violència cega, el mite de la guerra entre germans. Això és el que desmunta l'autor. I ara, si ens quedem en el nus, aquests greuges infinits, respostes directes, doncs tenim el capítol de rebels primitius, i l'autor fa un apunt i ens diu que hi ha un domini aclaparador del corrent historiogràfic marxista que acaba dominant, subtilment o no, la nostra mirada sobre el passat. I diu que, salto unes pàgines, així, els protagonistes de les revoltes populars, obsessionats a imposar una economia moral i que no pretenien avançar vers el socialisme per un seguit de fases preestablertes, tot seguint un full de ruta programat, esdevenien rebels primitius. Ell ens explica aquest concepte, que és amb el que acabarem el programa d'avui. En Xavier Díaz diu: el concepte rebel primitiu, entre cometes, pretenia definir a tot aquell moviment de protesta i acció que s'escapava del que haurien d'haver estat els estadis lògics que devien culminar necessàriament amb la construcció d'una societat socialista, passant per una fase burgesa, participació en les institucions de l'Estat i supeditació de tota acció social a l'acció política de partits de classe. La revolució anarquista del 19 de juliol de 1936 té un pràcticament nul reconeixement a la memòria oficial, encara per a l'esquerra oficial. Els protagonistes del cur estiu de l'anarquia, en expressió afortunada de l'assagista Hans Magnus Enzensberger, són contemplats com rebels primitius obstinats a subvertir radicalment l'ordre, en comptes de fer una evolució tal com manen els cànons de l'ortodoxia. Bé, això és difícil de llegir perquè diuen comptes de fer una, entre parèntesis la R, i després evolució. O sigui, ens fa un joc de paraules. En comptes de fer una evolució, tal com manen els cànons de l'ortodoxia, del socialisme, ells fan una revolució. Bé, aquí diu que a la ciutat de Barcelona, entre les runes dels combats, explicava el reusenc Juan García Oliver a les masses que havien pres el poder: nosotros, los sin nombre, los que no somos nadie, nosotros hemos derrotado al fascismo en las calles de Barcelona. Certament, aquells que havien estat ignorats pel país oficial, aquells que vivien als suburbis i les perifèries, que havien estat confinats a les catacumbes de la ciutat i les misèries del capitalisme català, no havien pres el poder, l'havien dissolt. Tot just s'apaguen les flames, s'inicia el procés de subversió de l'ordre. Aquells que havien estat perseguits esdevenen perseguidors, els humiliats, humiliadors. Enric Ucelay, de Cal, parla de repressió de classe. Soler i Sabater parlarà d'incontrolats, controlats. Altres autors parlaran de barbària roja. La violència a la rereguarda de Catalunya, avaluada oficialment amb 8 milers i mig d'assassinats, té diverses cares, rostres i raons. El problema de la memòria històrica és que sovint l'excavació necessària per resseguir on arriben les arrels és vist com brutxant les ferides. Malauradament, indagar les causes profundes sempre és un exercici de risc. Pot ser que acabem trobant allò que no ens agrada saber.
Escenas quedan pena, pinchazos en vena, la pasta manda y siempre gana la banca. Esperanza, líquida y caliente, detergente para tu mente que queda completamente blanca. Observa todo con cuerda, los picolos te venden la coca que le han quitado a otros, aunque te cuenten que defienden las normas. Ellos mueven el negocio de las drogas, controlan estancos, bares, discotecas, las cañas, como una gran tela de araña. Ambienta de fracaso y de desidia, veneno, un negocio imperialista para que la gente esté bajo control fascista. Valencia es la cuna, era levantina, de eso no se hace eco. El periodismo y la política quieren callar tu boca, grita. La droga no mata en Marina 2, la pipa es como la ropa en Ciudad de Dios. Todo el mundo la tiene, te haces de nene.
Bé, doncs, si a principi de segle hi havia totes aquestes formes brutals de repressió i control social cap als treballadors i les treballadores, una de les formes actualment d'aquest control és a través de la droga. Ilegalitzant-la i, per tant, portant a la clandestinitat al consum, sí, fora dels... com es diu, carrils dels camins dels altres productes i, bueno, és una evidència també de com doncs, estan les coses actualment, que, com dèiem, doncs, hi ha moltes diferències entre la pressió cap a la classe treballadora del principi de segle XX i actualment, però també hi ha altres mecanismes de control i d'asfíxia i de inclús facilitar que es caigui amb aquest consum de drogues, que lliurement doncs, es podria fer, però que també doncs, sabem com la il·legalitat doncs, complica els temes de salut i també doncs, del propi consum per les, bueno, per temes de qualitat dels productes, que en canvi sí que trobem a les farmàcies o en altres tipus de drogues legals.
Y esa nueva moda importada de París, eres parte de la realidad que se vive aquí. Si te escondes en un vicio, este no es tu sitio. Es que el entorno te está cambiando a ti. Así es como vivió este simio que al final aprendió y dijo: el problema es mío. Frío como un depósito de muertos, el aliento de ángeles tuertos en mares de bares abiertos, como puertos a puercos con dinero. Especulan con el rollo antidroga, empresarios luego se dan a la fuga. Adiós con toga, estáis en boga, hijos de perra, intentad callar mi boca. La droga no mata en Marina 2, la pipa es como la ropa en Ciudad de Dios. Todo el mundo la tiene, ya desde nene.
Bé, doncs, ens parla de Marina d'Or, de Ciutat de Dios, la droga està arreu. N'hem parlat aquí de drogues al programa Ones de Pau, en programes monogràfics de l'any 2009, que trobareu al blog del programa, a onesdepau.contrabanda.org. Bé, una vegada més, una pirueta una mica estranya, amb aquest últim tema musical, intentant-ho relacionar doncs, amb el tema que parlaven de principi de segle XX, amb aquest llibre de venjança de classe, però segur que podeu trobar doncs, la relació que existeix. Ens acomiadarem perquè se'ns acaba l'hora i mitja de programa. Com sabeu, Ones de Pau s'emet d'11 de la nit a 12 i mitja, els diumenges, i en repetició els dilluns a partir de les 7 del matí, i els divendres també en redifusió a les 9 i mitja del vespre. Recordo una vegada més aquest llibre, Venjança de classe, causes profundes de la violència revolucionària a Catalunya el 1936, de l'historiador Xavier Díaz. Espero que doncs, us hagi semblat com a mínim doncs, alguna cosa interessant o us hagi arribat doncs, el bon llibre que és, que això és una mica l'objectiu, espero haver-ho aconseguit, i que el trobareu a viruseditorial.net, és el blog d'aquesta editorial, www.viruseditorial.net. Nosaltres ens acomiadem fins al proper diumenge, que tornarem a les 11 de la nit. Gràcies per acompanyar-nos un diumenge més, una setmana més, a la sintonia de Contrabanda FM, al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona, també a algunes zones de l'àrea metropolitana d'aquesta ciutat, i també per internet a www.contrabanda.org. Res més per avui. Tornarem el proper diumenge amb un nou programa. Espero fer doncs, un monogràfic nou, amb nous continguts, que és el que tenim intenció de fer al llarg d'aquest mes d'agost. Potser també, possiblement, alguna redifusió, alguna repetició d'aquests més de 100 programes que ja portem emetent aquí a Contrabanda. Gràcies per acompanyar-nos, que tingueu molt bona setmana i seguiu gaudint de l'estiu i compartint aquestes lluites i cooperació veïnal en aquests casos d'autodefensa pels desnonaments que estan havent-hi i també, sobretot, per intentar construir des de les assemblees, que això és el més difícil. A vegades ens quedem en la denúncia, en la crítica del que fan els nostres polítics, però ens costa més construir alternatives. Bé, ja tot arribarà. Res més, ara sí. Gràcies, fins al proper diumenge.